de dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Què tal, com esteu? Benvinguts al Canal Esportiu. Dimecres, avui 14 d'octubre del 2020. Els dimecres ja sabeu que dediquem el programa sempre a parlar d'altres esports que no siguin el futbol. No hi té cabuda el futbol perquè ja en parlem força durant tota la setmana. Avui parlarem d'hoquei patins, de la tercera jornada de l'Hockey Lliga i de la primera jornada de l'Hockey Lliga Plata. Retorna a tots nosaltres a l'Enric Vidal, que ens parlarà doncs de la jornada del cap de setmana d'hoquei patins. També parlarem de bàsquet, perquè aquest cap de setmana s'inicien les competicions en el món de la cistella, i avui estrenem una nova secció dintre d'aquest espai, com dèiem, dedicat al poliesportiu, a tots els esports que no siguin el futbol. Avui parlarem de pàdel, i durant cada dimecres tindrem un apunt de pàdel amb el CIE Olèrdola. Parlarem dels tornejos que s'han fet el cap de setmana, dels tornejos que tenen el proper cap de setmana, i també el director tècnic del club, el Raül Valladares, ens farà 5 cèntims d'aspectes relacionats amb el pàdel. Ens parlarà una mica doncs de coses tècniques, però per començar avui serà del comportament que s'ha de tenir en una pista de pàdel. Tindrem aquest apunt doncs que ens farà el Raül cada setmana d'aspectes relacionats amb el pàdel. Armand Benell, un servidor, serà qui us estarà acompanyant. Comencem, doncs, el programa d'aquest dimecres. Parlem d'hoquei patins i parlem doncs de la tercera jornada de l'Hockey Lliga que es va disputar aquest cap de setmana, i també de l'estrena del Patí Vilafranca a l'Hockey Lliga Plata, que ho ha fet amb victòria a Holaceta, a Getxo, per 2-4. Com va succeir la temporada passada, tenim la secció d'hoquei patins que ens la definirà, ens parlarà doncs dels marcadors d'aquest cap de setmana, el nostre company Enric Vidal.
A poc a poc, l'hoquei patins va tornant a la normalitat, ja que durant aquest darrer cap de setmana del 10 i l'11 d'octubre ha tornat a disputar-se la Hockey Lliga Plata, competició on disputa els seus partits el club Patí Vilafranca, i durant el darrer cap de setmana de setembre va tornar a les pistes poliesportives la Hockey Lliga, competició on juga el club esportiu Noia Freixenet. En aquest primer comentari d'hoquei patins d'aquesta nova temporada 2021 repassarem els resultats d'aquest darrer cap de setmana i l'estat actual de les classificacions d'aquestes dues competicions, i finalment comentarem el calendari per aquest proper cap de setmana del 17 i el 18 d'octubre. Comencem doncs repassant els resultats de la tercera jornada de la Hockey Lliga, que van ser Taradell 1, Vendrell 1, Igualada 3, Noia Freixenet 7, Mataró 2, Lloret 2, Reus Deportiu 6, Club Patí Calafell 1, Club Esportiu Lleida 1, Girona 2 i Futbol Club Barcelona 3, Liceo 4. No es van disputar el Club Patí Voltregà contra el Palafrugell i el Vic contra el Caldes, degut a un positiu per Covid-19 que es va detectar en un jugador del Voltregà, i que per tant aquests partits s'hauran de recuperar en dies posteriors a aquesta jornada 3 d'aquesta competició. Pel que fa al partit del Club Esportiu Noia, victòria clara dels de Sant Sadurní davant d'una Igualada que no ha començat bé la competició. El conjunt penedesenc va haver de lluitar a la primera part, ja que l'Igualada va arribar a posar-se fins a 2 cops per davant el marcador, però a la segona part el Noia va saber resoldre el partit i finalment va assolir aquesta victòria clara per 3-7 al marcador. Pel que fa a la classificació d'aquesta Hockey Lliga al finalitzar aquesta tercera jornada, el Noi és el 9è classificat en aquesta classificació de la Hockey Lliga amb 3 punts i comparteix posició amb el Girona i amb el Calafell després d'haver-se disputat 3 jornades de Lliga. Parlem ara de la Hockey Lliga Plata, competició que va començar-se a disputar aquest passat cap de setmana, i comencem repassant els resultats del grup nord, el grup del Club Patí Vilafranca, que va deixar els següents resultats. Deportivo Liceo B 7, Dominico 7, Holaceta 2, Club Patí Vilafranca 4, Club Patí Tordera 4, Sant Cugat 4, Xum Massanet 8, Areces 0, Capellades 3, Companyia de Maria 2, i falta per jugar-se el Manlleu contra el Sant Just, que no es va jugar per precaució a un possible positiu per Covid-19 a l'equip del Club Patí Manlleu. Pel que fa al partit del Club Patí Vilafranca, victòria important del conjunt vilafranquí per 2-4 a la pista del Holaceta. En tot moment, els vilafranquins van tenir el partit sota control i actualment es situen segons a la classificació amb 3 punts, els mateixos que el Xumassanet i el Capellades. Pel que fa al grup sud de l'Hockey Plata, també es va disputar la primera jornada del campionat de Lliga, que va deixar els següents resultats. Club Patín Ribes 3, Futbol Club Barcelona B 3, Club Deportiu Santa Maria del Pilar 1, Arenys de Munt 7, Seccions Deportives Espanyol 5, El Pigat 5 i Club Patín Les Roces 1, Pas al Coi 4. Falten per jugar el Club Patí Vilanova contra el Burguillos d'Extremadura i el Club Patí Sant Feliu contra el Club Patín Alcobendas. Aquests dos partits no es van disputar per precaució, ja que s'estaven detectant possibles casos de Covid-19 en aquests 4 equips. Finalment, acabem repassant el calendari de les dues competicions per aquest proper cap de setmana del 17 i el 18 d'octubre i comencem amb l'Hockey Lliga, on es disputarà la quarta jornada del campionat i on es disputaran els següents partits. Club Esportiu Noia contra Club Patí d'Aradell, Palafrugell contra Club Patí Vic, Club Esportiu Vendrell contra Futbol Club Barcelona, Club Patí Calafell contra Club Esportiu Lleida Llista Blava, Girona contra Igualada, Deportivo Liceo contra Mataró i Caldes contra Reus Deportiu. Faltarà per jugar a Lloret contra el Club Patí Voltregà, que es disputarà més endavant, ja que encara hi ha un possible cas de Covid-19 al Club Patí Voltregà. Per tant, en aquesta quarta jornada de Lliga, el Club Esportiu Noia Freixenet que rebrà el Club Patí Taradell en un partit, en principi, més senzill pel conjunt santsadornirenc, que hauria de guanyar aquest partit si vol continuar aspirant a la part alta de la classificació i per tal de començar bé aquesta nova temporada. Pel que fa al grup nord de l'Hockey Plata, es disputarà la segona jornada i els partits seran Dominicos contra Club Patí Tordera, Companyer de Maria contra Deportiu Liceo B, Sant Just contra Capellades, Club Patí Vilafranca contra Club Patí Manlleu, Club Patí Nareces contra Holaceta i Sant Cugat contra Xumassanet. Per tant, el Club Patí Vilafranca que rebrà el Club Patí Manlleu en un complicat partit que tornarà a posar a prova el conjunt vilafranquí en aquest inici de temporada. I per acabar, repassem els partits que es disputaran durant aquest proper cap de setmana al grup sud de l'Hockey Plata, que seran el Picat contra Club Patín Ribes, Burguillos d'Extremadura contra Seccions Deportives Espanyol, Club Patín Alcobendas contra Club Deportiu a Santa Maria del Pilar, Futbol Club Barcelona B contra Sant Feliu i Club Deportiu Arenys de Munt, Club Patín Les Roces. Faltarà per jugar el Pas al Coll contra el Club Patí Vilanova, que de moment no jugarà per precaució a un possible positiu per Covid-19 al Club Patí Vilanova. 107.0 FM.
I aquest proper cap de setmana comença ja el món de la cistella, comença el bàsquet. Repassem, doncs, els partits dels equips penedesencs, dels equips de l'Alt Penedès, per aquest cap de setmana, per aquesta nova temporada. La primera catalana, grup tercer, on hi tenim l'equip dels Monjos, debutarà a casa el diumenge a 7:45 del vespre, rebent la visita del Morell. A la segona catalana, el Casal, l'equip vilafranquí, debutarà fora de casa a la pista del bàsquet Teresianes, diumenge, també a 7:45. Pel que fa a la categoria sènior masculí, grup primer, l'equip del Casal B jugarà a casa davant del Roquetes B. Ho farà dissabte a 6:45 de la tarda, amb aquest grup, com dèiem, primer de la categoria sènior B. Canviem de categoria, anem a buscar la categoria Sots 25, on tenim el Gelida i el Casal, que debuten amb derbi penedesenc a la primera jornada de Lliga. Serà a la pista de Gelidenca el dissabte a 7:45 del vespre. Pel que fa a la categoria tercera catalana, aquí tenim els Monjos B, que debuta a casa el diumenge abans del partit del primer equip, a 6:45 de la tarda, rebent la visita del Club Bàsquet Montpedrós, amb una categoria on també tenim el Gelida, que també jugarà a casa davant del Sant Boi B. Serà dissabte a 6:45 de la tarda. Passem a la categoria sènior A, on tenim aquí el Vilabàsquet B baixa i també l'equip del bàsquet Sant Sadurní. Ara ja no és Esquitx, ara és bàsquet Sant Sadurní. L'equip de la capital del Cava jugarà a la pista del bàsquet Sitges B el dissabte a 4:45. L'equip del Vilabàsquet B baixa rebrà el Club Bàsquet Cubelles diumenge a 12:00 del migdia. Passem ara a la categoria femenina. Comencem pel sènior de segona catalana, l'equip del Xamba, que debuta a la seva pròpia pista, al Pavelló de la Gamba, dissabte a 6:45 de la tarda. la categoria de sènior B, en aquest cas no sènior B, sinó sènior femení, al grup 6. Aquí hi tenim el Xamba B, que debuta també a casa dissabte a 7:45, rebent el Castelldefels B. També hi tenim aquí el bàsquet Sant Sadurní, que jugarà a la pista del bàsquet Samà Vilanova diumenge a les 6 de la tarda. Passem a la categoria sub-21 femení, en el Xamba, en aquest cas el Xamba de l'equip sub-21, debuta també a casa dissabte a les 12 del migdia rebent el club bàsquet CIC. I per acabar, la categoria sots-25, aquí hi tenim la presència de l'equip del Castellví de la Marca, que jugarà a la pista del club bàsquet Castellet, ho farà el dissabte a 7:45 del vespre. I per acabar el programa d'avui, a partir d'ara, tots els dimecres, tindrem un apunt de pàdel. Parlarem de tornejos que s'hagin disputat al CIEU Lèrdula o que disputin aquest cap de setmana. I a part, el seu director tècnic, el Raül Valladares, ens donarà i ens farà 5 cèntims d'aspectes relacionats amb el pàdel. Avui, per començar, parlarem del comportament que s'ha de tenir, doncs, en una pista de pàdel, i parlarem, evidentment, doncs, durant altres programes, d'aspectes relacionats amb la tècnica del pàdel, amb totes les tècniques, doncs, de com agafar la raqueta, de com col·locar-se, de com fer esmaixos, vaja, de tot una mica. Avui, com dèiem, però, el primer serà el comportament en una pista de pàdel. De fet, el comportament que s'ha de tenir, que ha de tenir un esportista. Parlant de tornejos, aquest cap de setmana al CIEU Lèrdula teniu 3 tornejos per poder participar-hi. El divendres a les 8 del vespre es fa un torneig que ja anomenen Paquita, que és pàdel, quinto i tapa, per només 7 euros. Jugues, doncs, uns quants partits, no cal portar parella perquè, evidentment, doncs és sorteig i et toca qui et toca. El dissabte es fa un americà, que també val 7 euros, amb el que pots jugar, doncs, les mateixes partides com un torneig de Paquita. No, com deia, no has de portar, doncs, a parella per poder jugar. Comença a 10:45, com deien, 7 euros, i també va inclòs un refresc, un refresc, evidentment, o el que et vingui de gust, una consumició. I el diumenge també tenen un altre torneig que es diu Pozo Mixto, que comença a 10:45 del matí. Tornejos que pots anar, com dèiem, individualment, que són tornejos de dobles, i tot és per sorteig pur. 3 tornejos, doncs, per aquest cap de setmana. I ara, com dèiem, el Raül Valladares, el director tècnic del CIEU Lèrdula, ens parlarà avui del comportament que s'ha de tenir en una pista de pàdel.
En el pàdel, com en la vida, és molt important comportar-se d'una manera cortés, educada, en tots els àmbits, ¿no? O sea, sea dentro de la pista como fuera. Entonces, la idea es hacer hoy el primer artículo hablando justamente de las normas de buena conducta y disciplina para un jugador de pádel. A veces encontramos, cuando vamos a jugar torneos, vemos a unos jugadores que tanto fuera como dentro de la pista tienen una actitud provocadora, como si la cordialidad y la formalidad no fuera importante, ¿no? Este tipo de comportamiento no deberían tener cabida en nuestro deporte. En nuestro deporte es un deporte de damas y de caballeros, o por lo menos siempre ha sido, ya que ni siquiera tenemos un juez en los partidos. Siempre lo que sucede en la pista se resuelve entre los jugadores, por lo tanto, la conducta y el comportamiento es un factor importantísimo para el buen desarrollo tanto de los partidos como de los centros de pádel, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transmitir buenos valores en el pádel? Hay unas pequeñas normas o algunas de las normas más importantes que tienen que ver, por ejemplo, con ser puntual a la hora del inicio del partido. Es muy importante porque es una manera de respetar a nuestros compañeros, a nuestros rivales, y una manera de que la organización, tanto en el día a día como en los torneos, no se vea comprometida por actitudes de por ejemplo, llegar tarde y tal, ¿no? Entonces es muy importante, y la primera norma, ¿no? No solo en el pádel, sino en cualquier ámbito que nos manejemos, la puntualidad creo que es un factor muy importante. Otro factor importante sería llevar la indumentaria y el calzado adecuado para la práctica del deporte. Por ejemplo, no ir con camisetas de tirantes, con un bañador, o ir con un calzado inapropiado como chanclas o sin calzado. Más allá de la imagen que damos en los clubes y en los centros, es un tema también de lesiones y, como no, también de respeto, ¿no? La indumentaria adecuada, el calzado adecuado, no va a dar una carrera más larga en el deporte, porque nos va a prevenir de muchas lesiones y nos va a ayudar a poder practicar mejor nuestro deporte. Además de la estética. Luego, por ejemplo, no ser cortés en el aspecto de los tiempos de juego. Una vez empezamos el partido, hay normas de tiempo entre juegos, entre saques y cuando hay cambios de pista. Hay normas de tiempo. Pero más allá de esto, cada jugador debería ser un poco consciente de tomarse el tiempo que corresponde para no perjudicar el correcto funcionamiento de los partidos y no hacerlo de manera que los rivales se puedan sentir molestos con este tipo de actitudes. Es otra manera también de comportarse correctamente en la pista, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de duda, cuando un punto genera dudas porque botó justo entre el suelo y el cristal, o en un rinconcito, o botó en una veta, o el saque lo dijimos malo, pero resulta que podía ser bueno, o tocó la línea. En fin, en caso de dudas en los puntos, siempre hay que repetir el punto. Es también un acto de fair play, ¿no? De jugar bien, repetir los puntos en caso de duda, y si no, bueno, acudir a un juez que nos hará repetir el punto, simplemente eso. Pero creo que si las situaciones las resolvemos entre los jugadores, siempre es un ambiente más genera una cordialidad entre los jugadores y genera una confianza que creo que es importante, más allá de que son rivales. Siempre creo que es bueno generar, aparte en el deporte, generar amigos y no generar enemigos, ¿no? Entonces es importante esto. Si el rival tiene dudas, pues repetimos. Si yo tengo dudas, espero que se comporten de la misma manera conmigo, ¿no? Y tampoco abusar de la norma. Luego, por ejemplo, tendríamos no utilizar palabras ofensivas ni gestos de mala educación, ¿sí? Para, bueno, evidentemente no ofender a los rivales o al compañero o al juez, ¿sí? Esto es muy importante y al público también, ¿sí? Porque si tenemos público, cualquier actitud antideportiva, aparte de que en nuestro deporte tenemos muchos niños, tenemos que intentar ser, ser un ejemplo de comportamiento para hacer de este deporte algo civilizado, algo lindo, y que no se convierta, como vemos en otros deportes, en un lugar donde la gente va a descargar su rabia y va con actitudes antideportivas, ¿no? Creo que es un punto importante. Luego, por ejemplo, no hacer un uso inapropiado de la bola, ¿no? La bola con la que jugamos, lanzarla fuera de pista, tirarla de manera violenta contra el techo, si hay techo, tirarla contra la valla, tirarla contra la red, ¿sí? Cuando no estamos de acuerdo en algún punto, en alguna situación, ¿sí? No utilizarla como un proyectil, porque además puede ser peligroso, ¿sí? No golpear la pala, por ejemplo, no golpear la pala contra la pierna, contra el suelo, contra la red, contra la valla, cualquier tipo de golpe que le damos a la pala, aparte de poder hacernos daño, pues también transmitimos una imagen fea hacia afuera, hacia nuestro compañero, hacia nuestros rivales, transmitimos muy poco respeto hacia nosotros y hacia ellos. ¿No? Evidentemente las agresiones físicas, nuestro deporte no es de contacto, más allá de los pelotazos que podamos recibir o dar, pero nuestro deporte no es de contacto, por lo tanto, evidentemente una agresión física no está ni siquiera aceptada ni contemplada en ningún tipo de reglamento, ¿no? O sea, no agredir a nadie es evidentemente un acto de educación, ¿no? Luego, por ejemplo, la actitud dentro de la pista, sí, siempre dar nuestro máximo potencial, es decir, siempre esforzarnos por ganar. No, me refiero, por ejemplo, a cuando vemos un rival más débil y empezamos a jugar a una velocidad que no es la nuestra y empezamos a fallar bolas y a subestimar nuestro rival. Es una manera, el hecho de jugar a nuestro máximo potencial, es una manera de no solo de ir diferenciando niveles, sino de hacer que todo el deporte crezca junto. Si yo juego a mi máximo, sé que mi rival tendrá que esforzarse al máximo para poder ganarme, por lo tanto, hacemos crecer tanto el nivel como la deportividad en nuestro centro, ¿no? Creo que es un factor importante el no aflojar, el no decir, va, este partido es muy fácil, entonces voy andando, el hecho de dar siempre nuestro máximo, ¿no? Luego el hecho de jugar con un espíritu deportivo, esto hay personas que cuestan más, hay personas que cuestan menos, pero si el rival nos gana un punto que realmente es bueno, ¿sí? Y si somos amantes de este deporte, pues ¿por qué no aplaudirlo? ¿No? ¿Por qué no felicitar a nuestro rival cuando nos gana un punto? Más allá de que nosotros nos esforzaremos para hacerle uno mejor o para ganarle el partido, pero el hecho de generar un ambiente cordial dentro de una pista, dentro de un partido, creo que siempre es buena cosa. Y más allá de la competición, el deporte debe ser una fuente de amigos, ¿no? Debe ser un lugar donde conozcamos gente que comparte nuestros intereses y podamos tener muchos compañeros y amigos, que creo que es la parte importante del juego. Más allá de ganar y perder, es la actividad física en sí mismo y el hecho de pasarlo bien y de tener muchos amigos y compañeros con quien jugar, creo que siempre es bueno para todos, ¿no? No solo para los jugadores, sino para el entorno. Creo que estos puntos de los que hemos hablado son de los más importantes, o algunos de los más importantes de lo que es el juego y de lo que es la, en fin, el saber estar dentro de un centro deportivo y saber estar dentro de una pista. Bueno, muchas gracias y los espero en el próximo artículo. Soy Raúl Valladares, director deportivo de CIO Lérdola. 107.0 FM.
Fins aquí el programa d'avui, però abans un petit incís en el món del futbol. Demà ja sabeu que parlem habitualment de futbol formatiu, no ho farem fins que no comencin les competicions, competicions que a més ara doncs tardaran una mica més en començar, perquè de la Federació Catalana de Futbol, suposo que en això ja n'heu tingut constància, ha mantingut aquest passat dimarts una reunió conjunta amb la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, la Unió de Federació Esportives de Catalunya i representants de la resta de federacions esportives catalanes per conèixer les línies d'actuació de Procicat envers l'esport federat català en funció de l'evolució de la pandèmia en l'àmbit general del territori. Durant la jornada s'ha conegut la proposta de Procicat d'aturar a tot Catalunya les competicions d'àmbit federat no professional d'esport territorial i base durant 15 dies a partir del proper cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, entenent el criteri principal de reduir la mobilitat entre poblacions i regions davant el creixement d'infeccions per la Covid-19. Aquestes mesures no afectarien l'esport professional ni les competicions d'àmbit estatal o internacional, tanmateix els entrenaments es podrien seguir fent amb normalitat i aplicant les mesures i protocols de seguretat establerts. La Federació Catalana de Futbol, que ha estat representada en la reunió per part del seu president Joan Soteras i el secretari general Oriol Camacho, ha realitzat una defensa de l'esport federat i la baixa tassa d'afectació de la pandèmia en l'arrencada de les competicions del futbol i futbol sala català, tal com ho demostren les estadístiques. Tenint les dades, la incidència global d'ajornaments en motiu del Covid-19 ha estat molt petita i la Covid-19 no ha resultat un impediment per la disputa dels partits. De fet, la Federació Catalana de Futbol ha organitzat i ha autoritzat més de 17.500 partits des de l'inici de la temporada 2021 el passat 1 de setembre entre amistosos i oficials. Amb l'arrencada de les competicions de Lliga, que es va produir el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, s'ha disputat un total de 1.071 partits oficials dels 1.134 programats, amb l'ajornament de 63 partits tan sols, el que significa que la incidència dels ajornaments a causa del Covid-19 ha estat només del 5,5% en les dues primeres jornades del campionat a Catalunya. Aquests ajornaments s'han produït seguint el protocol establert per la Federació Catalana de Futbol, en el que es notifiquen els casos positius a través d'un aplicatiu informàtic i es comuniquen els contactes estrets de la Federació del Federat o Federada. Aquest comunicat el rep el Comitè Mèdic de la Federació Catalana, format per un equip de 3 professionals els quals contacten amb els responsables del compliment de protocol del club i adopten les mesures convenients de conformitat amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Malgrat això, la Federació, seguint la línia dels darrers mesos, continuarà atenent les recomanacions i decisions aprovades pel Procicat, en benefici de preservar la salut global de la població, adoptant les mesures oportunes per frenar el repunt de contagis. Tot i que fins de moment no s'ha rebut cap comunicat oficial amb l'adopció concreta de mesures, tan bon punt es produeixi, la Federació Catalana procedirà a notificar tots els clubs federats i federades l'afectació que tindrà sobre la competició i la forma com es recuperaran les jornades en el calendari quan es reprengui l'activitat. Així doncs, 15 dies de descans per tot l'equip, per tot el futbol amateur, doncs, en aquest cas, pel que fa els que ens toca, Moja i Sant Pere Molanta, doncs tindran que ajornar els partits de les properes dues jornades. Ara sí, acabem, tornem divendres, veurem de què podrem parlar, perquè no hi haurà jornada al cap de setmana en futbol, veurem què passa amb el bàsquet. De moment encara no han fet cap comunicat que s'ajorni, és possible que també passi, i de moment el que sí que tindrem en principi és hoquei patins i a l'inici del Futbol Club Vilafranca, que no es veu afectat doncs amb aquesta nota que acabem de llegir. Que vagi bé i ens retrobem doncs divendres. Adéu-siau.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. els dijous el futbol base i els divendres l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.